Idò, són ja les 10 i 43 minuts i seguim. Ja vos hem dit que avui teníem un dematí molt intens, aquest programa de festes de la patrona. En parlarem, tenim moltes entrevistes, però tenim també la secció setmanal amb el Bala. El Bala respon. Bon dia, benvingut, Tomeu.
Bon dia a tots.
Bé, Tomeu, de les festes, n'hem parlat ara fa una estona amb el regidor i en la tècnica de festes. Ens han actualitzat un poquet aquests horaris de canvis, d'ubicacions, que mos han duit aquestes noves restriccions, aquestes noves mesures. I bé, hem de recordar que avui ja hi ha la bandera a la façana de l'Ajuntament i avui hi ha el pregó, que és el que dona ús oficial a les festes, no?
Sí, jo suposo que la gent li ha anat arribant al programa. Primer de tot vull donar el que és el programa, aquesta enhorabona, perquè cada programa és una petita història de Pollença i aquesta patrona més i amb més intensitat, perquè només tenim la part visual i un poquet la part d'un record i un poquet també la il·lusió que tenim de que l'any que ve sigui una patrona normal, amb un bon programa, però amb una total ja desconfinament, i que podíem fer unes festes com ens agradaria, les que han tingut sempre, exceptuant les de l'any passat i d'enguany. Enguany no deixen de ser unes festes atípiques, i jo m'agradaria, en fi, vaig preparar un petit escrit en un programa que lògicament no el llegiré, però sí que m'agradaria que la gent s'entretengués 5 minuts a llegir-lo, que és un poc la meva reflexió que he fet en aquestes festes d'enguany, com a Batle, com a responsable de en aquest cas de Pollença, i que m'ha tocat dirigir aquesta situació que tenim. Però també m'ho vull fer un programa i com veus que està basat en la pintura. Per què també la pintura? No només perquè sempre ho havíem fet en fotografies i tal, però la pintura, a part de ser un distintiu cultural de Pollença, d'aquesta escola de pintors, amb pintors que han plasmat també el que és la festa, i la festa és un color. La festa és un color i són les tradicions, però la festa també és la història, no? I la pintura queda per sempre i no passa a les generacions. Veure un quadre fabulós d'en Mateu Llobera, un pintor extraordinari de Pollença de l'any 77, lògicament un quadre que hi ha que presideix la sala de plens com a fill il·lustre d'en Joan Mas, que està en el fons de la sala de plens. Jo crec que és un dels quadres més estimats que tenim d'un museu, i el tenim, jo crec que, en un lloc preferent de tot Pollença, que és la sala de plens, que és allà on hi ha la representació d'un poble, no? I és un quadre fet d'en Joan Mas, que a més tothom que ve a l'Ajuntament li expliques, i unins, sobretot quan venen, queden fascinats de veure aquest quadre, que és de l'any 85 i que se conserva fantàsticament. A part d'en Joan Boussat, que és la batalla d'un moros que, si recordeu, enguany, des del grup de teatre, varen fer un petit sketch de lo que seran obres que veurem, que se basen en aquest començament d'aquest quadre, i acaba l'esquetx transformant l'Otges Teatre en pintura, i sempre tenint la pintura. Un altre d'Antoni Dionís, que també reflexa molt bé la batalla. Un altre d'en Dionís Bennassa, fabulós, aquest de la família, realment és un quadre del 39, que sabeu bé quan encara hi havia la batalla en cavalls, en bars i amb aquest trasfons de natura sempre present en la pintura d'en Dionís Bennassa. I un altre de Manzanares, que és de la col·lecció d'en Joan Serra, de Desbrull, que ja el van tenir exposat un dia de la patrona fa 2 anys a les distincions, a l'art institucional que van tenir, i un dibuix també de la Jordina de Gamundí, que reflexa un nou temps, i un nou temps era la introducció de les dones dins la batalla. Per tant, vos recomano que el programa, com sempre, se guardi, s'atengui, d'una gran sempre d'una gran qualitat, com ha estat sempre, i pugueu disfrutar de tots aquests actes que ja han explicat, i que nosaltres anem un poquet a vegades recanviant damunt la situació que tenim de Covid. Hem de recordar que ara tots els actes inicialment no estava previst així, però tots han d'anar amb entrada, lògicament amb entrada gratuïta, i que se pugui agafar per tenir els aforaments controlats bàsicament d'un convent i de tots la resta d'actes que hi ha en el nostre municipi, no? I avui, com bé dius tu, ahir ja van tenir un tast de l'Otxera la Patrona, i després ahir, dissabte, hi va haver un concert solidari d'en Tomeu Penya, també és un concert acústic, molta de gent hi va haver, la gent molt entregada, i ja crec que en Tomeu va fer un concert extraordinari per la gent que no hi va anar. Va ser fabulós, i veig que a més amb una causa bona, com sempre, com dit, solidari, a través de el Rotari Club Pollença, amb molta expectació. I ahir varen tenir la gincama, que varen organitzar des del Punt Jove, i després al vespre un combat de picat que varen fer a la plaça a la plaça Vea, que és un poquet un punt neuràlgic de la nostra cultura i de la llengua, i allà hi tenien la biblioteca i l'arxiu de Can Llobera, i també va ser molt concorregut. Avui, lògicament, no podem fer tot el que voldríem fer, que era de matí pues, començar la pujada de bandera, l'esquironada, l'acte de l'Ajuntament, les cornetes, tot això que enyoram que l'any que ve farem, però sí que faran la repicada de campanes, i després avui a les 8 ho pregó, que farà a les 22 hores, que ho pregó que farà en Josep Lluís Reig, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Pollença, i amb un títol jo crec que molt, molt encertat, com es traspassa la boirada, i després un concert de la banda de la música. Recordeu que heu de recollir les entrades, també.
A l'oficina d'un moll ja no n'hi ha, doncs han dit que Pollença en quedava, però en un moll no en porta i no.
I s'han de recollir. Si hi ha la gent que no els hagués d'emplear, també que els adulli a l'entrada, perquè no se quedi gent de fora sense poder decidir. A vegades hi ha gent que engafa per previsió, en té de més, però si després li sobren, demanarien que els atornassin, i així podien controlar l'aforament. I demà sí que recoman, a part que hi ha un tema de nins, a les 9, viatge del món de Naina, recoman la presentació d'un llibre d'en Rafael Trias, El contraband i l'estrapel·la de la postguerra. És un llibre que l'Ajuntament també ha volgut col·laborar amb una edició d'un pollencí, però no sé si l'heu entrevistat en Rafael o no.
En Rafael Trias, sí.
En Rafael Trias, i vos ha explicat, sí. Però en Rafael, que és una persona modesta en tots els aspectes, però és una persona que és treballadora incansable, i això reflexa un estudi que ha fet durant més de 20 anys, on molta de gent que va portar el seu testimoni ja no hi som, i jo sí que vaig animar molt en Rafael, que aquest estudi que havia fet, tota aquesta feina tan ben feta, li ha donat sortida, i amb aquesta publicació també. Per això estic encantat de que en Rafael hagi pogut fer aquesta publicació, i vos recomano a tots els pollencins que aneu en aquesta presentació, i sobretot que adquirigueu aquest llibre, el pugueu llegir, perquè està fet amb molta cura, molt de respecte, i segur que sobretot la gent major disfrutarà de tenir una reminiscència de lo que va ser la Pollença d'antes del turisme, la Pollença igual que la Mallorca que hi havia agrícola, però que també aquesta activitat de contrabando era una activitat més, i vista des d'un punt de vista molt objectiu. I després també no vos perdigueu aquest concert de petit. És un concert que hi ha demà vespre en el claustre, és un concert benèfic, l'entrada és 5 euros i va tota destinada a Càritas, per tant aquests 5 euros penseu que és per beneficiència en la seva integritat, l'Ajuntament sufraga les despeses, però a més és un músic extraordinari, un músic i un conjunt extraordinari, vull dir, vos ho recoman, la gent que no vagi a un concert jove, que ja ha estat, crec que tot assegurit, les entrades, que és un públic diferent, la gent a lo millor més de la nostra generació, de la nostra edat, no vos perdíeu aquest concert. Després ja anireu
serrant repassat, un poquet de tots vosaltres. Hem parlat d'altres temes, perquè acabem de repassar durant mitja hora aquest ja per aquest programa.
Sí, però volia fer les pinzellades d'aquests dos dies, perquè
la gent
en tingués ganes. No?
Molt bé, bé, anem a repassar temes que no tenim gaire temps avui, i podem destacar que finalment les peticions que havia fet l'Ajuntament, Tomeu, pel que fa a augmentar el límit de velocitat en els primers 6-7 quilòmetres de la carretera de Lluc, ja s'han canviat a discos, ja podem circular a 80. Jo crec que tots els veïnats i residents, buah, usuaris d'allà, estan molt satisfets d'aquest canvi.
No sabeu la quantitat de gent que està contenta d'aquest canvi de criteri del Consell. És veritat que ja ho vaig dir, després de la darrera reunió que van tenir, el Consell va anar de la mà de l'Ajuntament, ho tenc que dir d'aquí públicament, i agrair al conseller de carretera, en Ivan Sevillano, en aquesta actitud que va tenir d'escoltar la demanda de la lògica dels ciutadans, dels usuaris i sobretot dels tècnics, que diuen que en els primers 6 quilòmetres és una carretera convencional i que moltes carreteres del nostre municipi són molt pitjors amb una velocitat tolerada molt més superior. Per tant, s'ha donat aquesta sortida. Es va tenir en compte la Direcció General de Tràfic. La Direcció General de Tràfic no va voler escoltar. Crec que va treure uns arguments totalment fora de llocs. No crec que fossin uns arguments tècnics dignes d'un departament com és el tràfic, i realment ha imperat el sentit comú, i per part del Consell amb aquesta proposta, perquè nosaltres no som competents amb aquestes combates, però sí que jo vaig voler expressar tota la reacció en els números que cantaven, perquè un número de les sancions, un número de la sinistralitat cantaven en aquesta situació. A 80 és una velocitat moderada per una carretera d'aquestes característiques i suficient perquè la gent no hagi de forçar anar a una velocitat que està totalment fora de lloc. Per tant, la gent sobretot que s'afixi, ho tram primer des de Can Escarrinxó fins a un pont de l'Horta de 60, perquè així ho havien sol·licitat, sobretot per a cruces que hi ha interurbans, de gent que travessa, a partir del pont de l'Horta fins un poquet de l'entrada de les curves, antes de la pujada a l'entrada de Sant Marc, pots anar a 80 i després continues a 60 fins a Andratx.
I podem enllaçar també amb el tema de la rehabilitació de la carretera Vella de Lluc, que pareix que el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ja ha finalitzat el procés i són 16 les al·legacions que ha contestat. No sé si s'han acceptat les de l'Ajuntament, les
no,
de veïnats.
La veritat és que estàvem un poquet decepcionats perquè la majoria d'al·legacions anaven perquè se pavimentàs la totalitat del camí i se separàs el tras que va de vianants, el tros que va amb vehicles rodats, amb una altra diferenciació física, bàsicament de color. Això era quan anaven totes les al·legacions, les de particulars, les de l'Ajuntament, inclús les de l'oposició, exceptuant les de Podem. I veig que l'única solució que se'ls ha donat des de part del Departament de Medi Ambient són han acceptat les al·legacions de Podem. Crec que ha estat una actitud partidista, crec que no ha reflexat l'interès general. Ahir sentia una entrevista que li van fer a Son Pollença, que tenia Cladera, i estic totalment en contra d'aquestes declaracions que deia, on deia que els veïnats pues, pintaven igual, de qualsevol manera, que els senderistes. No és així. Els veïnats són uns damnificats. De fet, estic convençut que si els veïnats haguessin duit en els jutjats en el Consell, ja haurien guanyat de calle el que és un pleit, perquè tenien una carretera que estava bé, el Consell la s'acarrega i ara està tercer mundista. Jo aquesta setmana vaig anar a que seva d'en Gras, que li farem una exposició i mos ha fet una donació a l'Ajuntament, i per arribar-hi, que està en un racó de Can Cerdà, vaig trobar que era horrorós. I jo ho coneixia ja, però cada vegada se va deteriorant més i no en són conscients. I jo crec que han volgut satisfer els interessos d'un partit, com es Podem, abans de l'interès general, perquè quedava salvaguardat exactament igual el pas de les persones a peu i el pas de vehicles. I ara quedarà, per voler quedar bé, no sé per què, quedarà el que se diu un nyap, un nyarro. I jo crec que a la llarga mos donarà la raó al temps, estic convençudíssim, que se podrà passar, que s'haurà d'arribar a asfaltar tot, i si no hi haurà gravilla per tot, i els cotxes invadiran aquell carril, i han posat uns pilons que quan se trobin dos cotxes pegaran uns pilons, i d'aquí un any mos trobarem exactament igual. Però bueno, nosaltres no en som competents, aquesta carretera municipal, el Consell la mos va prendre, i quan els van dir que la mos tornàs per nosaltres per l'asfaltar, mos van dir que no. I veurem, tens el temps, però jo estic convençut de que aquí, el que a mi m'agrada massa és que la reunió que van tenir el Consell, mos van dir, bueno, vols canviar el projecte i aguantar una estona més, presentar al·legacions, tal. Si hagués estat per fer això, no em portava a presentar al·legacions i a dir d'avui estaria fet, que era el que havia dit el Consell en el mes de març. Va dir, bueno, si no se presenten al·legacions, no passa res, se farà així. Tanmateix s'ha fet el que ha volgut el Consell i ara dia d'avui estem que no se farà aquesta obra fins al mes d'octubre, al mes de novembre. I ja hi haurà les aigües, ja no quedarà tan bé, en fi, i els veïnats hi han anteposat, en aquest cas, dir, bueno, s'oferirem un estiu més si se mos accepten les al·legacions. En el final s'oferiran un estiu més i no s'han acceptat les al·legacions. I això crec que és enganar. I no s'ha estat, no s'ha estat diligent per part del Consell amb aquest tractament de lo que s'havien compromès.
Canviem de tema. En quin punt es troba també la resolució, la situació dels aparcaments de Formentor? Recordant que fa una setmana Junts Avançant va denunciar que hi ha un altre pàrquing, també Formentor, que és explotat de forma il·legal per l'hotel. Aquesta llicència d'activitats, en quin punt se troba ara mateix?
Bueno, és que la llicència d'activitats està talment com estava des de fa 20 anys.
I l'Ajuntament dona
una llicència
d'activitats,
no té res que veure. Tu tens una llicència per l'activitat, per l'ús que tu fas. I per l'altre costat tens un terreny, tens un terreny que s'han cedit, però hi ha un recurs davant d'aquesta sessió. Per tant, haurem de discutir, en aquest cas, si aquesta sessió és correcta o no és correcta. Però l'ús és l'activitat que se'ls ha donat. I l'activitat, l'Ajuntament li va donar una llicència d'activitats. I quan li va donar la llicència d'activitat no va dir res del terreny, si passarien o no passarien a l'Ajuntament. Per tant, en aquest moment és veritat que el terreny és municipal, és veritat que hi ha un recurs en aquest acord de cessió d'aquesta part del terreny, no de la resta que hi ha, i és veritat que nosaltres haurem nosaltres o el tribunal haurem de dir si aquesta cessió és correcta o no, i després, a partir d'aquí, si amb aquesta llicència d'activitats correspon una concessió o una autorització temporal d'explotació, lògicament giran un cànon corresponent a damunt d'aquesta activitat i que se vagi dirimint tot això. La qüestió és que jo vaig dir ben clar, després de 30 anys que l'Ajuntament va aprovar el Pla General, aquest equip de govern ha aconseguit que se facin les sessions, que se facin gratuïtes, que no s'hagi de pagar, a diferència de moltes altres que hi ha hagut del Pla General que han costat molt de dobbes a l'Ajuntament, a les arques públiques, que se facin aquestes sessions, que se facin gratuïtes, i a més de fer-se gratuïtes, tindrem a la llarga que podrem disposar a l'hora de fer tota la dotació de serveis duvials. Ara, què han de fer? Pues ara tenim queixes que la gent aparca de manera a vegades malament a lo que són uvials. Ja s'han encomanat udiscos que no se pot aparcar en tot l'àmbit de Formentor. Com que és sol urbà, aquí la policia municipal podrà actuar. A lo que és la carretera ja correspon a la policia de tràfic. Bueno, pues aquí tenim un espai més on hem d'intentar de qualsevol manera actuar de la manera més ràpida possible. I després pues ja arreglarem aquest tema, però hem estat 30 anys, el que no vulguin els Junts Avançant, que no ha fet res, perquè si considerava que era il·legal o era il·legal ara, com quan els governaven, ho hagués tancat, ho hagués presentat, hagués anul·lat la llicència, i que tampoc ha fet res per tenir la més mínima sessió de res. De fet, durant 4 anys van estar intentant treure una llicència que ha estat impossible per passivitat total de l'anterior equip de govern. La llicència estava demanada i els van mirar cap a una altra banda i no van fer res. Jo crec que el que s'ha de fer és mirar vegades per l'interès general, i l'interès general era treure aquestes cessions de manera gratuïta. Que donen un dret a la propietat a poder recórrer? Lògicament, el donen per poder recórrer, però això no vol dir que nosaltres no haguem intentat fer les coses bé i el que s'havia d'haver fet durant 30 anys. Per tant, que no vengui aquí Junts Avançant de donar lliçons, perquè si creia que el parc era il·legal, a l'anterior legislatura hagués fet una hora de paralització i un precinte de l'activitat.
També hem d'anar acabant, ja tenim el nostre següent convidat aquí, avui un dematí, moltíssim de convidats. Però vull donar pas a les dubtes, a la veu dels oients. Recordem que la setmana passada un oient ens havia comentat que hi havia un forat en el carrer Ramón y Cajal, un bon clot, que ja ho havia denunciat. Sí. Avui ens ha tornat a telefonar per demanar si es pensa fer alguna cosa.
No, jo t'explico, ho vaig mirar tot d'una. Aquest carrer s'asfalta sense... Per tant, aquest carrer ha entrat dins la remesa que no m'ha asfaltat a la primera fase, i segurament aquest dins un mes de setembre ja queda tot asfaltat.
Un altre oient també ens ha comunicat que el camí de Cala Volantina no se fa gent net, si es pensau fer les voreres netes que no se fan mai.
Estan fent... tenim una brillada d'Ussoip que l'únic que fa és desbrossar.
Arribaran al camí de Cala Volantina.
Posarem a Cala Volantina en el resta. Però, tanmateix, això només té una solució, i sempre ho he dit. No basta desbrossar si no s'ha de fer un manteniment. I si nosaltres no podem esquitar, és el mateix que fa el Consell. Què passa? Si vols fixar la carretera de Lluc o la carretera del Port de Pollença, hi havia moments que no se podria sortir de cruces. Pues això s'ha d'intentar fer en la mesura legal de lo possible que se faci la feina de desbrossar i després un tractament herbicida. L'Ajuntament està posant les passes per poder tenir les autoritzacions per poder fer aquests tractaments. I ho farem, perquè ho farem ben fet. Lògicament, amb les inscripcions corresponents, amb la seguretat corresponent, però ho farem perquè, si no, és impossible. I una carretera no genera perill, un esquitar. No genera perill. Per tant, la solució és desbrossar i, quan rebrota, esquitar. I així evitaríem tots els mals possibles. Clar, la gent t'exigeix que ho entenc, que els camins estan malament, nosaltres tenim la gent que tenim, ara tenim brigades d'Ussoip que estan fent aquesta feina, i anant fent, aquesta setmana hem fet el camí vell de Campanet, que estava malament, hem fet molt de tràmor dins el poble, feim bastantes zones, però no ho podem fer tot, però bueno, prenem nota.
Idò, una altra petició, aquesta era Cana Valentina, és el camí vell de Boc, que diuen que està ple d'herbes, de nudors costats i ple de clots, algun clot de quasi 15 centímetres de fondari, i fins i tot opins d'una vivenda han aixecat l'asfalt més de 40 centímetres.
Aquests, mira, enguany, també ho hem de dir, perquè aquí ja tothom se queixa, però ningú alaba. Després de 20 anys, l'Ajuntament ha asfaltat un camí de un dels tramos del camí de Boca. El que va, aquesta gent se refereix a un camí que va cap a... en el que va paral·lel a la circunvalació i després hi ha un camí perpendicular. Suposo que tots els oients que estaven en una situació crítica, estava molt pitjor que aquest, aquests sí que han donat les gràcies i ho veig que dic, han estat més que contents de que se faci. Hem serà fet unes actuacions damunt d'aquest camí, d'arreglar tubos, d'arreglar tuberies i tal, i després l'hem asfaltat. L'any que ve tenim previst que aquest tram de camí de Boca també s'asfalti sense. Estan posant faroles també en plaques solars perquè quedi il·luminat, perquè si ves un tram rústic té una gran intensitat de vivendes. Per tant, estem il·luminant aquest camí, ja n'han posades de faroles, i aquest està previst per l'any que ve. Hi ha un projecte fet i aquest se farà dins l'any que ve, aquest tram que va cap a lo camí vell de Boca, que després ha d'enllaçar a lo camí que anirà a la Boca la modificació que fèrem.
I per acabar, també un oient ha telefonat per dir que ho diu Monges, a Via Pollentia, on s'ubica el mercat, demana-me'n si quan acaben ja de recollir tots els mercaders se podria passar a la càrcer perquè queda brutíssim.
I això ho passarem,
i els contenedors també molt bruts.
Ho passarem a la UTE de neteja viari i que en fi, prenen nota i que passin a fer aquestes millores, aquest manteniment, una vegada que acaba el mercat.
I d'aquestes les peticions d'aquesta setmana, els nostres oients els hi recorden bé, la setmana que ve, dilluns, és la patrona, no hi serem, no hi seràs,
no.
I bé, veurem abans si vens un altre dia.
Sí, jo sobretot vull donar un missatge de que aquesta setmana molt varen sortir les noves mesures Covid, com ha dit en Pep i en Antoni, hem refet un poquet tota la distribució. Cada dia publicarem les mesures que hi ha, hem de tenir en compte que s'ha fet tot i se fa totes les mesures sanitàries corresponents. Volem donar aquesta part poquet d'activitat a festes, però segures, com anar fent tot aquest temps. És veritat que pot generar dubtes, en altres les molt generen, lògicament hi ha molt de temes que s'han d'anar adaptant, però sí que el que volem és que se pugui tenir unes festes pues, dins el que ens marca ara la legislació i la situació actual, però que també no en passem de puntetes, sinó que tots estiguem orgullosos d'aquesta setmana de la patrona.
I de bé, també ho fem una aturada res d'un minut perquè quedes a la següent entrevista. Ja tenim aquí fa una estona el nostre convidat, és en Joan Bernassa, qui demà presenta a les 8 i mitja el seu llibre Raons Humanes.
Demà no, passat demà.
Dimecres, perdó, sí.
Passat demà.
Sí,
demà avui, tenim un altre.
M'he menjat un dia, avui és dilluns, dimecres, Raons Humanes, Refugi, demà farem. Parlant tot seguit, també, i també ho bé quedes a l'entrevista.